Radio Astel.
Vallejo.
Oh, que bé que m'ho he passat amb la Carlota.
Sí, tu i jo també, eh? Avui ens parles de documentals, Olga, però quin serà el fil conductor?
Mira, un dia podria ser de lectura, però avui et proposo ballar, què et sembla?
On haig de firmar?
Doncs ara, res, sí? no cal ni que signis, perquè ja ho portava tot preparat.
Ah, sí?
Et sembla bé ballar?
Va, anem.
Mira, tenim 5 dies per ballar.
Afraid. They're afraid. They are anxious, they are nervous. I would be as well in their situation, but also, let's do it.
A veure, que nosaltres podem ballar sempre que vulguem, no tenim només 5 dies. Aquest és el títol del documental del primer d'avui, 5 Days to Dance. 5 dies per ballar. És un projecte que m'ha robat el cor. Me'l van recomanar, estava parlant amb algú de documentals i em va dir, home, aquest documental l'has de veure, no l'havia vist, tot i que ha estat multipremiat. El teniu a Filmin. De fet, avui viurem molta estona a Filmin, perquè molts dels documentals estan allà i n'hi ha moltíssims més. Si poseu documental dansa,
allà hi trobarem.
Jo m'he hagut de quedar amb una tria. Aquest documental, com deia, multipremiat, no arriba als 80 minuts, l'han dirigit en Rafael Molés i en Pepi Andreu, és del 2014, i mostren com una parella de ballarins apareix a un institut un dilluns i 5 dies més tard aquells joves, 80 joves entre 14 i 16 anys, han de fer una representació, han de ballar dalt d'un escenari i els van a visitar els familiars, amics i el professorat. 5 dies. Tu et veuries capaç?
Jo sí.
Jo també.
Ja saps que el repte és així.
Penses que bé només 5 dies.
Sí.
Quanta emoció. Està molt bé, perquè mira, són en Wilfried i la Maya, coreògraf i ballarina. Ell és holandès, ella és basca, viuen a Bremen, Alemanya, i això ja ho han fet diverses vegades a altres instituts. I veiem que comença acabant una experiència a un institut alemany, a Bremen, i la Maya fa una trucada al l'Arramendi, que és un institut de Donosti, on justament la seva mare havia estat mestra. I és que ells van a fer aquest projecte de 5 dies intensius on només es balla a l'Arramendi, a Donosti. M'ha agradat molt perquè ell parla en anglès, també parla una mica espanyol, perquè clar, ella és espanyola, ella parla als nanos en espanyol, i es veu com des de l'inici, no, el professorat, el claustre, diu, no, a partir de la setmana vinent recordeu que tots aquests alumnes que no faran classe convencional, hi ha els típics que diuen, però si no tenim temps del tamar i del professorat, però com això serà fatal, uns altres que diuen, però si és oxigen, però si això els donarà ales, els estem dient sempre que estudiïn i no tenen temps de donar-se a vegades de què els agrada. És tan bonic com demostren el poder transformador de la dansa.
És que jo, és el que estava pensant ara, Olga, perquè moltes vegades és que, i ho hem parlat, nosaltres, com a vegades es menysté el poder de la dansa, no?, com a art.
I és tan desconegut per la majoria. Sí. Hi ha nois que des d'un principi diuen, és que jo no vull participar.
No passo.
Els veus que van amb la tutora a dir-li, és que si esto no es obligatorio...
Yo paso.
Yo no quiero.
Yo no quiero.
Yo no quiero. I els diuen, no, aneu. I estan els primers dies, clar, vas veient dilluns, com dimarts...
L'evolució, no?, de com van.
I els veus com una banqueta en un lateral allà mirant-s'ho... Sí. I al final tots estan ballant. I passen coses espectaculars. El típic que està al final de la classe, que no l'has vist en tot el documental, i tu el dia abans...
I pam.
Primera fila, però tot arreu apareix per allà. Serveix molt, és una escola on hi ha hagut experiències de bullying, i veus els que l'han patit i els que l'han exercit, i com estan ballant junts, com s'estan donant la mà, com s'estan ajudant... I diuen una cosa que m'encanta, que diu la Maya molt al principi, que és que la societat ens diu, els joves també, però tothom, que tenim valor en funció del que adquirim. I ella té claríssim que el nostre valor el tenim tots. Només cal demostrar que el tenim, que no és pel que comprem, sinó pel que ja tenim a dins nostre, i que tothom té alguna qualitat. Només s'ha de trobar una com a mínim. Segurament en tenim més. I aquest plantejament, no?, de tots partim des de zero, és igual si tu ja vas a dansa, si tu ets el que vol estar al banc assegut, si tu tens l'autoestima pel terra, és igual.
És igual.
Tots van a l'uníson i tots van ballant i tots formen part d'aquest projecte. És molt maco.
Five Days to Dance. A Filmin, eh?
Exacte.
Bueno, mira, ara passem d'uns ballarins ocasionals a un de professional.
Mira, si dic Sergei Polunin, si t'agrada la dansa, saps perfectament qui és.
I used to call him the graceful beast.
You can tell he's going to be famous.
The jump, the spins, the elevation.
It was amazing.
Sergei Polunin,
youngest ever principal male dancer.
Sergei Polunin, ell és ucraïnès de Kherson. Tot això ens ho expliquen abans de la guerra d'Ucraïna. La setmana passada va fer 34 anys en Polunin. És un documental curt, també, no arriba als 90 minuts. I sobre la vida i obra del Polunin, des que va començar amb la gimnàstica, que va començar a fer gimnàstica esportiva, i als 8 anys es va passar al ballet. Dancer, també, que és el nom del documental. Dancer, el protagonista és aquest ballarí ucraïnès, el Sergei Polunin, està a Filmin. Hi ha moltíssimes imatges d'arxiu, entrevistes a ell mateix. Clar, un nen que no fa pas tant, fa menys de 30 anys, estava a classe. Ja hi ha vídeos de tot el que ha fet al llarg de la seva vida. I veiem això des d'aquest petit, tota la seva evolució. Les proves, quan van amb la seva mare a les proves del Royal Ballet School, que tenia tan sols 13 anys, a Londres, i com va passar aquestes proves. Va estar estudiant i ell diu que estudiava el doble d'hores que tothom, perquè ell sabia que aquella era la seva oportunitat i que l'havia d'aprofitar. Ell estava gifted, no?, això de que es diu en anglès. Estava dotat, hiperdotat per la dansa.
Per poder ballar.
Té un do especial per ballar. La veritat és que quan vola, perquè el que fa és volar, és que sembla que sigui un au, i veus com s'eleva a l'aire, sí, i comença a fer voltes, que tenen uns noms tècnics que jo no em sé perquè no sé dansa, i ho fa com si res. Però clar, si tu penses que una persona s'ha d'elevar i ha d'estar suspès en l'aire durant una bona estona,
sí,
i a més ha de fer piruetes, és increïble. Després d'estar a l'escola, es va quedar com al Royal Ballet de Londres i en tan sols un any va passar a ser el primer ballarí. Va ser el primer ballarí més jove de la història del Royal Ballet, que no té 4 dies. Ell tenia 19 anys. Però el més sorprenent és que als 22, per primera vegada, va deixar la dansa. Va ser...
Què va passar? Es va trencar? Què va passar? Una lesió? O...
No. Hi ha un moment del documental que diu: porto tota la vida esperant a tenir una lesió i tenir una excusa per deixar-ho.
Ai.
Eh que sí? És que quan el veus...
I què?
Mira, el que li va passar és que va
pressió,
estar...
Pressió o...
Li van passar diverses coses. Va estar 6 anys sense veure la seva família, perquè...
6 anys?
Com no tenien permisos, el visat, per anar... I ell va fer com una renúncia cap a la seva família, cap als seus pares, es,
sí,
van separar, diu que ell va intentar-ho tot perquè tornessin a estar junts i no ho va aconseguir, es van divorciar, i per ell era com una derrota, i no volia saber res d'ells, com una manera de: no vull patir, si no us veig, doncs evitaré el dolor. Però el que li va passar és que estava molt sol, que va aconseguir l'èxit de forma rapidíssima, era molt, molt, molt jove, sortia molt de festa, es drogava molt,
va,
i a més ho explicava, de cop no dormia, no anava als assajos, faltava 3 assajos, després era sublim quan arribava el moment de la representació, però clar, aquesta irregularitat en una institució com el Royal Ballet
és incompatible.
No va acabar d'agradar, i amb 22 anys ell va decidir...
Renuncia.
...que ho deixava. Va tenir depressió, problemes amb les drogues... era com un enfant terrible de la dansa, i tots els titulars, clar, els diaris és tan fàcil, vull dir, és que no has d'anar ni a la Maroteca, gairebé, no és de fa 4 dies, que veus com aquest ascens meteòric.
Total.
I com de cop, bé, era això, difícil de gestió. Decideix que ho deixa i diu que vol anar als Estats Units, però ningú el volia contractar, tot i que era meravellós, increïble com ballava, perquè no s'acabaven de refiar de què passaria si els deixaria penjats. I arriba un moment que se n'ha d'anar a Rússia, que és com els seus orígens. De fet, he buscat, si busqueu el Sergei Polunin a Instagram, ja és pare, té 2 fills... Ha tornat a ballar.
Hem de preguntar, ha tornat a ballar?
Ha tornat a ballar, tot i que el documental acaba, que és, crec que és l'any 2018, que no balla més i que deixa la dansa. Hi ha un moment que se'n va a Rússia i comença a ballar, i això que estem sentint de fons deu ser el Take Me to Church, eh que sí?
Sí. Mira,
escoltem-nos en primer pla, i ara escolta la música i després imagina't el que jo t'explicaré. Like a dog at the shrine of your life, I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that. Quan ell torna a Rússia, aconsegueix ballar, s'està un parell d'anys amb una dansa molt més clàssica, amb uns balls que no havia fet a Londres, però després de 2 anys torna a cansar-se i decideix que deixa la dansa. I el que fa és amb aquest Take Me to the Church de Hoosier, contracta en David LaChapelle, el fotògraf, per gravar el videoclip d'aquesta cançó, que val la pena buscar-lo, i el grava a Hawaii. Està com al mig d'una selva, dins d'un espai que podria ser una església buida,
sí,
o una nau industrial, no saps exactament, amb un... veus com entra la llum pels forats on no hi ha vidres, però on hi hauria d'estar la finestra, i tota la vegetació que està al darrere verda. I ell, ballant...
I és espectacular,
és impressionant. No? És una passada. Ell torna a ballar, el que passa és que està tenint també problemes, perquè alguns teatres que l'havien contractant per ballar,
sí,
des de la guerra ucraïna, han han cancel·lat la seva representació, perquè ell, a banda dels seus comentaris, té tatuat a Vladimir Putin al pit i als braços,
yeah,
no reconeix la invasió de Rússia a Ucraïna, justifica les morts, ha fet comentaris molt desafortunats sobre l'homosexualitat, sobre la gent grassa, diríem que... segueix
la polèmica l'envolta.
Sí, viu bastant.
Viu de la polèmica.
Envoltat de la polèmica. Però sí, tot i així, segueix ballant. És interessant veure
com
un nen que comença amb 4 anys a fer exercici físic d'una forma continuada, sí, primer la gimnàstica i a partir dels 8 la dansa, diu que expliquen ell i altres companys seus ballarins, perquè tenim testimonis de la família, els pares, les àvies, professores, tant d'Ucraïna com després a Londres, del Royal Ballet, diuen que els passa als ballarins, quan de cop se n'adonen que tenen 19 anys, porten tota la vida ballant per ser el millor ballarí, i després és que no saben fer res més. L'únic que poden fer és ballar. Posa la pell de gallina diverses vegades.
I és a Filmin, també?
També és a Filmin. Tot i que és molt controvertit, a vegades penses com ha patit aquest noi.
Ja,
no?
Un dilema. Polonin, Sergei Polonin, no?
Sí.
Bueno, després de Polonin, que déu-n'hi-do, que és tota una inspiració per moltíssims ballarins, com deia l'Olga, que volen dedicar-se professionalment a la dansa, ara cap a on anem? Cap
doncs
on ens cap portes?
A futures ballarines. Ens situa a França,
sí,
i també, a vegades, no deixa indiferent, Little Ballerines.
1, 2, 3, 4, lié, ferme tes cinquièmes. 1, 2, 3, 4, lié, en mesure. Vous allez travailler pour les concours, vous allez progresser grâce au concours. L'intérêt, c'est de vous dépasser vous-même et de vous rendre compte de votre progression.
Little Ballerines és un documental que teniu a Filmin, és de 2020. La seva directora és l'Anclaire d'Olivet. Poc més de 90 minuts, ja veus que tot passa ràpid, aquí.
Millor.
Sí.
Millor.
I et dic una cosa, m'agrada molt una cosa dels documentals. Després,
sí,
també parlarem de sèries documentals. Però els documentals és com, en una hora i mitja o menys temps, t'expliquen una història i et fan transitar per un munt d'estats emocionals sense actors.
Sí.
O sigui, és cert que hi ha un guió.
Perfecte.
Però és la realitat
sí,
qui ens està emocionant,
sí,
no? I com ens la mostren, per descomptat. Aquí el que veiem és que hi sentíem la professora de ball, diríem que una mica dura.
Rígida,
per tenir alumnes que ronden entre els 7 i els 12 anys, i són unes nenes que clarament fan dansa, no com podrien fer un extraescolar, que els agrada ballar,
sí,
i s'ho passen bé. Elles volen ser ballarines de l'Òpera de París, fan les proves per entrar, igual que la Royal Ballet de Londres, doncs
sí,
a l'Òpera de París. A les festes d'aniversari, per exemple, les nenes de 8 anys, que podries jugar, no sé, a què podries jugar.
Qualsevol joc, no?
Qualsevol joc,
sí,
no? És igual.
Picaparet o el que sigui.
Les gomes, no, aquestes
bueno,
coses ja no,
el que
però
sigui.
El, que
bueno,
sigui,
el que sigui. Ja t'ha
quedat que,
molt d'antes.
Saps que juga? Ha quedat molt d'antes, sí.
Que juguen ara, no sé.
El Roblox, posem, encara
Roblox,
que sigui el Roblox, podrien
que
estar
juga
jugant.
Que juga la Paula a les festes.
Però és bastant més gran la Paula.
Ja,
doncs fan concursos de dansa. Estan a l'habitació, tres fan de jurat, una entra...
Ja sé, que juguen, clar, sí. No, no, és això, aquests guapets, doncs que fa
aquesta realitat. La seva vida gira al voltant de la dansa. Veiem tota la classe i ens mostren una mica més quatre nenes. És que no són ni noies, són quatre nenes, cadascuna amb una realitat diferent. Una que ja, amb 11 anys, tot i que té un futur prometedor i un present excel·lent, té problemes físics, té problemes amb els malucs, em sembla que és. Uh-huh. Una altra que vol entrar a una escola i té gairebé 12 anys i té un problema, que és que per entrar a l'escola has de respondre a uns paràmetres d'alçada i de pes.
Alçada i pes.
I ella encara té 11, però està sobrepassant el límit de l'11 i amb la mare estan mirant a veure si diuen és que falta 2 mesos perquè tingui 12, l'accepten. Hi ha estrès, nenes amb 8 anys amb un estrès.
És que és el que anava a dir, transmet un estrès amb una edat perquè són molt petites,
que
no? Que no poden aguantar aquesta pressió. Total.
Podrien estar jugant, sí, el que juguen, de fer de jurat i ballar, però no aquest estrès d'anar tots els matins a l'escola i a l'escola convencional i totes les tardes a classes de dansa, moltíssimes competicions on, bé, constantment els estan dient si valen prou o si no.
Mira, Olga, encara ens queden uns minuts. Avui la Olga ens porta documentals que parlen de dansa i, de fet, ai, com m'agrada. Que bé, ara. De nens que somien amb ser ballarines a una ballarina que va venir l'any passat i ens va deixar impactades. Sí, eh?
Sí.
Podria ser de les que més, Olga, o no?
A mi sí.
A tu personalment et va impactar bastant, eh?
La Sol Picó. Busqueu aquest documental.
Pues avui primer tinc que fer una mica l'entrenament, el còmplex i la bici, i després tinc que fer la classe de clàssic, que faré només la barra perquè el centre encara no m'atreveixo del tot. Té un pelet pinçaet el menís, no sé per què. I tinc que fer un assaig també amb el Carlos, sobretot que es porti bé.
Això és de rodillas corazón, el típic joc de tripas corazón, doncs de rodillas, perquè hay que hincar mucho las rodillas.
Mucho, mucho.
La Sol Picó és ballarina, crec que ara té 56 anys, el documental és del 2018, el dirigeix la Susana Barranco, i diríem que el que veiem aquí és el més calmat, perquè ens fa un recorregut per la trajectòria de la Sol Picó, parlant sobretot del present i posant molt èmfasi en aquest... És ballarina professional, és coreògrafa, però ella està dalt de l'escenari, no només està ideant la coreografia, sinó que ella balla tot l'espectacle. Té 50 anys i, així com el Polunin deia, a veure si m'arriba la lesió, no? Ella està desitjant que no arribi la lesió, tot i que des d'un principi ens explica com el temporada alta, un parell d'anys abans, quan estrenava Memòries d'una puça, tan bon punt va començar, va tenir un problema amb el genoll i va seguir amb la representació, tot i que anava a coixa. Els testimonis que van parlant, és ella la seva festa als 50 anys, amb les seves amigues, amb els seus còmplices de la dansa de molts i molts anys, col·laboradors, qui li fa les construccions que necessita més enllà del que hagi de ballar, i un d'ells la defineix com de pulsació ràpida.
Bona.
Que crec que és l'essència, no? Molta energia, sí. Velocitat... I això veiem com ha anat evolucionant també la seva dansa i ella com conviu, parla també de les seves arrels, com et va explicar tu l'any passat, no? Quan ella va al coi, com se sent que s'arrela a la terra, als seus orígens. I el que diria que la defineix, a més de l'energia, és l'autenticitat, que és el que desprèn ella quan parles amb ella, i ella també el documental. Per tant, la Susana Barranco ha captat l'essència de la Sol Picó, que traspua autenticitat per tot arreu i que ens la mostra. I acabes amb moltíssimes ganes de veure-la ballant i he anat a veure l'agenda. Haurem d'esperar el febrer de 2024, que està a Madrid, i el març de l'any vinent està a Terrassa.
Aquesta no te la perds, eh?
Aquesta no. No, perquè la del juliol, quan va estar al Born, no vaig poder anar-hi i em vaig quedar amb les ganes i he pensat, a la de Terrassa no faltaré.
Sol Picó, després d'aquestes històries, la veritat, molt personals que ens has portat avui, vinculades amb el món de la dansa, Olga, hi ha alguna sèrie de documental d'aquestes que, no sé, que siguin com més relaxades?
Sí.
No? Existeix en el món de dansa?
Sí? Deixem Filmin? I anem cap a Netflix.
A veure, què ens
ofereix? Perquè aquí canviem de plataforma. Som més de sèries documentals de diferents temàtiques i també en tenim de dansa. My mother tongue is movement. Dance has a power to strike a chord in all of...
dance hall is a way where I could express myself, my black body.
Això és En moviment, Move, es titula, a Netflix, sèrie documental, 5 episodis, 47 minuts, i fa un... a cada episodi, cada capítol li dedica a un tipus de dansa. Comença amb ballarins i coreògrafs de la street dance, balls urbans, en John Bock i en Lil Duck, parlen de la seva passió i amor per la dansa, que el ball ha estat la millor eina que han tingut per sentir-se realitzats. Al segon capítol tenim un coreògraf israelià, Lohan Naharin, que és creador de la companyia de dansa Batzeva, del mètode Gaga, que proposa escoltar el cos abans de dir-li el que has de fer. Mm. Te'l mires tot el capítol i no acabes de saber gaire.
De què està explicant?
Com és aquest mètode Gaga, sí. No? Però sobretot sent el cos, de cop diu foc, i tothom mou les mans d'una manera com si estiguessin fent foc. Diu, terratrèmol, i tots entenen que és que hi ha un terratrèmol i s'està movent el terra sobre el que estàs, no? Quan els mires, el que més entens és que t'has de deixar portar i que has de sentir el moviment a dins teu. També tenim un ballador, un bailaor flamenc, l'Israel Galván, que redefineix el flamenc i es presenta dient que és lliure, un noi que balla des dels 5 anys. També hi ha un ballarí coreògraf de l'Índia, l'Akram Khan, que es dedica a un estil que és el Kathak, un estil de dansa clàssica de l'Índia. Per tant, és una manera d'apropar-te a diferents danses, que potser són menys convencionals, que no tothom les coneix, però que és com que et desperten el gust aquest per moure't.
O sigui, et vas moure, tu? Jo sí, de veure.
Clar, és que tens ganes de ballar. Tens unes ganes boges. Pensa la quantitat de documentals que he vist de gent que està ballant.
Veig l'Olga a casa, des d'aquest cap de setmana.
I que s'està movent.
La fiebre del sábado noche.
Exacte.
Mira, ens queden 4 minuts.
Doncs fem una altra de Netflix, que ve de dansa, 5 capítols, més curtets, 22 minuts, 2018, i es diu We Speak Dance.
The dance comes from the soul. It's a spiritual thing. You're feeling your emotions. You're connecting with your community.
Tenim una conductora, que és ballarina, que és la Vandana Hart, és actriu, ballarina, conferenciant, i viatja pel món per conèixer balls tradicionals i estils urbans. Jo crec que van fer el movement, van veure que els va funcionar i van dir, espera, que farem una altra sèrie de 5 capítols més curtets, però que això funcionarà també. M'agrada molt perquè tornen a veure, viatgen, a Lagos, a Vietnam, Beirut, Bali i París, i cada capítol és dedicat a un país. Però que torna molt a la idea amb la que començàvem amb el 5 Days to Dance, que és que la dansa pot ser per tothom. No? Una dansa que no és elitista, que és una manera de comunicar-te, de trobar una manera de sentir-te lliure i que tu pots trobar la dansa en la que et sents més a gust. I ella, a cada capítol, a cada país, parla amb algú a vegades més proper, a vegades diu que la coneix i ja veus que és que no es coneixien, que és que se l'acaben de presentar per fer el documental. Ella balla, com que és ballarina, sempre balla amb aquella entrevistada i van fent un recorregut pel país, no? Per exemple, a París, doncs, se'n van fins al Moulin Rouge i parlen del Can-Can i com ha evolucionat el burlesque i vas coneixent una mica el moment actual del país, com es balla i també una excusa molt acolorit, molt Netflix, molt fàcil, canvis d'escenaris, però amb la Vandana Hart, que ha estat tot un descobriment, molt, molt amè i fàcil i entretingut. Ara anem una que és...
Sí?
Aquesta...
Aquesta me l'apunto, d'aquestes de...
Aquesta t'agradarà.
But I really want to do is be a representative of my race, of the human race. I have a chance to show how kind we can be, how intelligent and generous.
Això és Homecoming, també a Netflix, un documental sobre l'actuació de la Beyoncé a Coachella el 2018. Jo el vaig veure quan el van estrenar i me l'he tornat a mirar sencer.
Sí?
I són 2:17. Vaig pensar, va, que el deixo, que no, que ja me'n recordo, ja recordo el que havia vist. No he pogut desenganxar-me. Comença amb la seva actuació a Coachella. Ella havia estat mare de bessons l'any anterior, bueno, uns mesos abans, perquè ella comença a assajar 4 mesos abans i veus com la seva transformació del cos, no? Al principi es nota molt que no fa pas tant que ha estat mare. És impressionant. Vas veient tota la seva actuació al Coachella, primer quan comença i després es combina aquesta llum i color de Coachella, aquest festival que l'any vinent, si vols ja... Per cert, has d'estar a llista d'espera, 12 i 21 d'abril del 2024, 500 euros l'entrada més barateta.
Perfecte.
1.200 VIP, per si t'interessa repetir o, no sé, el primer cap de setmana normal, el segon VIP... Doncs això que és llum i color i que és un espectacle on està absolutament tot pensat, els assajos, com ella reivindica molt aquest sentiment i orgull de ser negra, no? I el que representa i el moviment.
Com balla.
I veus per què la Beyoncé és la Beyoncé. Perquè no se li escapa cap detall, perquè és una artistassa i perquè ho treballa absolutament tot, amb els ballarins, amb la cançó, amb el vestuari, amb la coreografia, i està allà tot el dia i treballa, i està clar que està molt bé ser genial, però si no treballes, no llueix.
Mira, acabem amb què volies dir més.
Homecoming, que hi ha dos documentals més de la Beyoncé, que un és Lemonade i l'altre és Black is King.
Doncs aquests a Netflix, deies, Olga.
Ai, no Netflix, tenim HBO,
mira,
i Disney+.
No tenim temps per més, però tornem d'aquí res.
Radio Estel